Radio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Som l'equip del Penedès en xarxa i quan passen 6 minutets de les 9 toca engegar el magazín aquest dimecres 22 de març de 2023. Escalfem motors a Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca amb el control central i us saludem com cada matí Toni Olivella i Sílvia Delgado. En clau Penedès, avui us durem tot això. D'aquí a uns instants, l'Oriol Soler ens porta a la muntanya. Avui posant èmfasi en com afecta el clima, la meteorologia a l'hora de fer activitats de muntanya i tot recomanant algunes activitats per visitar camps florits aquest cap de setmana. A 9:45, primera cita de les 3 d'aquest matí amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, el primer flash informatiu. Tot seguit, espurnes literàries amb la professora i crítica Anna Ruiz Mestres, que avui ha convidat Anna i Ivan Godoy, que han traduït al català Collita de primavera, de Geoffrey Beige Smith. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb l'entrevista avui amb l'inspector en cap de la policia local de Vilafranca, Albert Romero, el qual hem convidat a fer balanç de l'actuació del cos durant el 2022 i explicar el recent increment de plantilla d'un 12%. A 11:15, breu aturada de 4 a 5 minuts per escoltar l'actualitat que ens portaran els companys dels serveis informatius al flash. I a continuació, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui volem parlar de Sant Josep, del Dia del Pare, de les tradicions que hi ha al voltant, de si han canviat molt respecte a uns anys enrere. I ho farem amb la Júlia Brics, a Sant Sadurní, i el Josep Castellví, a Moja. A les 11:06, cita amb Vinzeum avui per presentar el Festival Vilapensa, que se celebrarà a Vilafranca i al Penedès del 4 al 19 d'abril. Tindrem amb nosaltres el seu director, Jordi Sàbat, i el coordinador d'activitat cultural de Vinzeum, Jordi Ribas. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat de casa, amb els nostres municipis, el darrer flash d'aquest dimecres. I acabarem amb dues racions de propostes a l'agenda al detall. D'una banda, la caminada Caminem per tu, Pol, que tindrà lloc aquest diumenge. Una de les seves promotores, la Carme Rodríguez, ens en parlarà de com solidaritat i activitat física es donen la mà en aquesta cita. I de l'altra, primera trobada de cotxes clàssics a l'Arbós, que tindrà lloc també aquest diumenge. Ens ho explicarà l'Alfons Ribas, regidor de Promoció Econòmica i Turisme. A banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat de casa, tenim tres cites més a les 10, a les 11 i a les 12 amb els butlletins horaris que ens expliquen tot allò que passa arreu, més enllà del Penedès. Així transcorrerà aquest dimecres 22 de març de 2023 al Penedès en xarxa. Comencem, doncs. Avui a la nostra cita amb la muntanya parlarem del clima, de com afecta la manca de pluja a l'hora de fer activitats a la muntanya i aprofitarem per recomanar-vos algunes activitats per visitar camps florits aquest cap de setmana arreu del país. Uns minuts i una conversa que anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez i l'Oriol Soler.
Com bé dius, una vegada al mes el que ens visita als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé. Aquí hi ha primavera, fa dos dies que hem entrat a primavera, fa bon temps, muntanya, aigua, no? No sé jo, a veure què, avui parlarem una miqueta d'això. I bé, amb ganes d'això, que arribi una miqueta l'aigua, la calor i començar a fer barrancs, en el meu cas. Temporada ja directa.
Ara ho deies, fa res, dos dies que hem entrat oficialment en la primavera, extraoficialment fa temps, eh?
Sí, sí, ara ja arribem a l'estiu, ja, quasi bé. Sí, sí, a veure, en principi primavera és temporada de pluges, per tant, tenim l'esperança de que així sigui. A veure què.
Estem creuant els dits ja, perquè o plou o realment tindrem un estiu força complicat.
Serà complicat. Portem al darrere tota la sequera ja de l'any passat. Aquest hivern ha sigut molt sec, ha hagut molt poca neu a les muntanyes, que al final el que fa la neu és que ens vagi donant aigua més compensat, o sigui, més progressiu, durant tota la temporada de primavera, inclús part de l'estiu. I això no ho tenim. Ara mateix ja les muntanyes ja estan seques, que si ve de neu, hem d'anar molt més cap al Pirineu per trobar neu. Aleshores, bueno, és un mal pronòstic de cara a primavera-estiu. Esperem això, que hi hagi pluja de cara a tota la primavera, que la cosa revifi, però bueno, tampoc no és una gran solució, eh? Perquè ha de ploure molt perquè es carregui tots els embassaments, perquè es mulli tot el terra, no hi hagin incendis, bueno, és tota una roda que comença a principi d'any amb l'hivern, amb tema de nevades i de més, que aquest any ha sigut molt, molt justet.
Esperem que passa durant els propers mesos, creuarem els dits per veure si arriba aquesta anhelada pluja. De moment nosaltres avui parlem d'aquesta meteorologia, d'aquest clima i de com afecta a l'hora de fer activitats de muntanya.
Sí, nosaltres aquesta temporada d'hivern ha sigut molt, molt curta, molt justeta, justament per això, per el tema de la falta de neu. Sí que és veritat que fins ara pensàvem que bueno, s'anaven atreçant les estacions i que potser doncs, el mes de desembre normalment hi havia una forta nevada que donava neu per allà per la Puríssima, el pont de la Puríssima i tot això. I després estava en un període sec i tornava a nevar i bueno, anaves aguantant i de cara a febrer-març venia la nevada forta i és el paquetón, no?, que diem, en muntanya, que donava neu ja per, doncs això el que dic, no?, una base de neu perquè tinguem una primavera bona d'aigua. Aquesta temporada no ha passat. Sí que va haver una petita nevada a principis de tot, però quasi bé que no va donar ni per obrir les pistes. Sempre dic, pistes és com el referent de si hi ha neu o no hi ha neu i si hi ha una base de fred, bàsicament, perquè a tema pistes, si hi ha fred i hi ha una base de neu, puc posar els canons d'aigua perquè produeixi més neu. Si no hi ha aquesta base, no val la pena. Aleshores, això no va poder ser a principi de temporada. Van començar una miqueta de nevades i de més, llavors aquí sí que ja vam poder fer, va haver una temporada, un mes, que teníem neu a les muntanyes, però ara, amb un cap de setmana, va desaparèixer tot. De fet, va ser això, el cap de setmana passat, no l'altre, que el divendres, dijous, divendres, teníem neu a les muntanyes, tipus Baiter, i el diumenge nosaltres vam haver de fer, bueno, peripècies, no?, intentant buscar el caminet de neu per poder fer una ruta en condicions de raquetes, perquè realment era per descalçar-te-les i fer una excursió primaveral. Aleshores, d'un dia per l'altre vam passar a onada quasi de fred, no?, que estàvem ben abrigats, a anar amb màniga curta pel carrer. I tot això doncs, tindrà les seves conseqüències, ara primavera, estiu. A veure com va la cosa. bàsicament el que hem de contemplar és això. No tenim la base de neu, per tant, d'aigua ara mateix anem malament, a part del que es veu als embassaments i tota la sequera, és que no n'hi haurà d'aigua, sinó és que ve la gran pluja, no? Que esperem que sigui els pròxims mesos que sigui abundant la pluja i bueno, es carregui tot un altre cop d'aigua. Però ha de ploure molt.
I que plogui bé, perquè
els
pagesos també creuaran els dits, eh?
Clar, clar, o sigui, el problema és això, que és una roda. Jo necessito aigua, tothom necessita aigua, però per depèn de quines feines és un problema. Després passa el que va passar fa un parell d'anys, no? Que va haver les grans inundacions per zona Girona, que es van desbordar els rius. Clar, això tampoc no ho volem, perquè perjudica a tothom, també. És aquest punt de... Bueno, aquesta línia que no saps exactament el que vols, no? Que vols que plogui, però amb moderació, però constant, bastant de temps. Bueno, és com la carta dels Reis, que no sé si podran ser. Bueno,
volem que plogui i que plogui bé.
Clar, correcte, correcte. Però clar, voldríem que hagués plogut. Aquí és el problema. Mm-hmm. El problema també és que a causa d'aquesta falta d'aigua tenim la sequera, que tots som conscients que estem patint, i això provoca un estat de... Bueno, l'estat aquest del pla alfa, no? Que, que impedeix fer, depèn de quines activitats, ja siguin agrícoles com, en el nostre cas, d'activitats del medi natural. Quan s'activa aquest pla alfa, quan s'arriba a l'estat 2, en un principi et poden impedir fer activitats. Casualment els caps de setmana, perquè és quan més la gent més surt. Però bueno, al final s'entén, no? Perquè si nosaltres anem a la muntanya, no tant que no puguem produir un incendi, sinó que si hi hagués un incendi i nosaltres estem fent l'activitat, els mitjans de rescat, en lloc d'estar gestionant el tema de l'incendi, a sobre han d'anar a rescatar aquells excursionistes o aquells barranquistes que estaven per allà. Aleshores, té un sentit, que al final bloquegin una zona perquè no puguis fer activitat. Però, clar, impedeix poder treballar en el nostre cas o, en el cas de la gent, doncs poder fer el cap de setmana que tens per disfrutar-lo, no? per poder fer activitats lúdiques i demés, en el medi natural, no poder-ho fer. I tot això, quin és el problema? La sequera. Aleshores, una roda, una petita roda, que cada cop es va fer més gran, més gran, més gran, i ens va perjudicant per totes bandes, i és el que dèiem abans. Volem que plogui bé, a veure quan plou.
Però, és un equilibri complicat.
És molt complicat, és molt complicat. Aleshores, bueno, esperem que els que poden gestionar-ho, tenen una miqueta més les eines per gestionar-ho, doncs, ho facin el millor possible, amb temps, hi ha temps, però que ho facin, doncs, que s'hi posin amb això i que no sigui tota última hora, tampoc. Mm-hmm. Perquè per tothom, per exemple, amb això dels pla d'alfes, l'any passat ens trobàvem que nosaltres teníem una activitat programada pel cap de setmana i el mateix divendres al migdia ens deien que de cop pujàvem pla d'alfa 2 i ens quedàvem sense efectivitat, canvia de zona... Ostres, ja saps quines temperatures faran pel cap de setmana o ja saps com estarà la situació. Fem-ho amb previsió, que almenys tothom pugui gestionar-ho, no? Si he de regar un camp, doncs que ho sàpiga, que no ho podré fer el cap de setmana, que ho hauré de fer el dijous perquè el divendres em faran l'estat aquest de nivell 2. Bueno, previsió. Bàsicament és previsió i fer les coses com toca. Aleshores, bueno, volia fer com aquest punt aquest de conscienciació, no? De que esperem això, no? Que la cosa vagi millorant, però que es preveu una primavera i un estiu complicat a nivell de sequera, incendis, falta d'aigua i a nivell d'activitats, doncs, també, perquè clar, hi ha molts barrancs en el nostre cas que ara és el moment, perquè potser d'aquí un mes ja no tenim aigua, o menys. Aleshores, a veure com queda la cosa, no? El que sí que podem aprofitar, i més aquest cap de setmana, són les activitats que es van fent per arreu del territori del tema dels camps, els camps florits de fruites, que això és típica activitat de primavera, que l'any passat ja ho vam comentar. Avui també us porto alguns punts. Alguns són molt semblants als que ja us vaig comentar l'altra vegada, però perquè són les típiques que es fan i que s'han de nombrar. Altres una miqueta més desconegudes. El que hem de tindre clar és que en diversos llocs l'últim cap de setmana és aquest que ve, per tant s'ha d'aprofitar. Però són més les activitats organitzades. Després hi ha zones que pots anar tu lliurement, que també nombrarem, que està obert sempre, inclús... És interessant veure-ho ara en primavera, tot florit, color rosa i maco, no? I d'aquí un temps estarà verd. Sempre és maco, no?, de veure. Aleshores, anem a un dels clàssics, els camps de fruits d'Aitona. Allà hi ha una web que es diu Fruiturisme, que, bueno, ho ha gestionat. Sí que té un cost anar a veure els camps aquests d'Aitona, però al final és uns camps que són privats, per tant, que se'n trobaven, que fa els últims anys, sobretot amb el confinament i tal, la gent anava allà, ho massificava, tothom dins del camp del pagès, no? Aleshores, ho han regulat de certa manera. Aleshores, sí que té un cost, són 12 euros per persona. Des de la web proposen, hi ha diferents propostes. La típica és entrar a la finca aquesta, que aleshores tu parques al poble d'Aitona, en Daytona, et recull un autocar i et porta fins a la finca, fas la visita, inclou un guia i bueno, és el típic lloc perfecte per fer postureig, no?, d'Instagramer, no? És el típic.
Estem veient moltes fotos durant aquestes setmanes d'Aitona.
Correcte, no? Pues, correcte. On es fa aquesta gent les fotos de...
Aquí.
Aquí, just aquí. I... Bueno, doncs el que diem, no? Que el fet de que posin un autocar, doncs ja dius, vale, doncs hi ha una organització darrere, doncs clarament té un cost, però alhora doncs, bueno, no hi haurà tants cotxes allà massificant-ho tot, s'ha tot més controlat. Bueno, jo crec que està prou bé la proposta. Dins de Fruiturisme teniu moltes activitats més. Aleshores, aquí ja és mirar gustos colors el que vulguem fer. Després, camps d'ametllers a l'Urgell. Aquí també organitzen diferents activitats, excursions i demés. Surt des de Vilagrassa i Belignes, i normalment és a les 10, i és 3 euros la visita, l'excursió, diguéssim, i 12 euros en degustació. Per tant, també és una proposta xula per anar a fer. Aquí ja aniria més a tema ametllers. Si busquem barreja de tot, que això a mi m'ha agradat, no? Ametllers, presseguers, vinyes i oliveres. Aquí una opció és terra, zona de terra alta. Aquí és xulo perquè hi ha la carretera que va des de Gandesa a Vilalba dels Arcs, que vas passant per tot. I aleshores és una manera d'anar lliurement, fent parades, sobretot sempre diem respectant els camps, la zona, perquè al final són camps privats, que ens podem fer fotos, però no arrenquem i sempre amb el màxim respecte possible. No cal anar-nos a fer la foto just al centre del camp, trepitjant-ho tot. Podem fer-ho al costat de la carretera, que segur que surten fotos molt boniques. Aquesta és una proposta molt, molt xula, no? Perquè al final és molt completa, ja que veiem això, no? Els ametllers, els presseguers, les vinyes i les oliveres. Per tant, seria un, bueno, conjunt de tot. Després, continuem. Per la zona Ribera d'Ebre hi ha la Ribera en Flor, que si busqueu a internet la Ribera en Flor us surt allà tota la informació. Allà també proposen diferents activitats, com per exemple la floració de Benissanet, visita un refugi, més tas de pastissos, curiós, guai. Fan passejades amb carros pels camps florits, passejades a peu, bueno, una miqueta de tot. Això també seria entrar a la pàgina web de Ribera en Flor i trobem tota la informació. I per acabar, no cal anar tan lluny, Subirats, tenim aquí tot el tema dels préssecs de Subirats. Si entrem a la pàgina web de Turisme Subirats, trobarem 5 rutes d'entre 4 i 7 quilòmetres que des de la mateixa web pots descarregar el Wikiloc, les rutes, els mapes i demés, i és lliure. Llavors tu et descarregues amb l'aplicació descarregues el recorregut i vas a passejar per diferents zones de zones Subirats. Per tant, si podem anar el cap de setmana fora, genial. Si no, doncs aquí també en tenim molta cosa a veure. Per tant, aprofitem-ho que ho tenim aquí al costat, el tema dels préssecs de l'Ordal.
Tenim aquí Ordal a tocar. De fet, la setmana passada, el cap de setmana passat, 18 i 19, feien visites guiades
Correcte.
Pels presseguers florits d'Ordal, que és un paisatge...
És espectacular, amb la muntanya de Montserrat, bueno, tot el conjunt del Penedès és espectacular. Aleshores, ja que aquestes, no sé si encara ho fan, però bueno, sí que és veritat que el cap de setmana fort era anterior, però encara ens donen les opcions aquestes de florit està, bonic està, doncs les opcions d'aquestes rutes per anar a passejar al nostre compte. A més, de diferents recorreguts, diferents nivells, passejar de 4 quilòmetres, una miqueta més intens, 7 quilòmetres, al final per passar un matí i anar a fer la copeta de vi o de cava. Ja, què més volem?
Al final tenim un territori magnífic. Clar. I el Penedès és estupendo. Alhora, totes les estacions són boniques aquí al territori, però és que quan comença la primavera, finals d'hivern, principis de primavera, amb els arbres florits, la vinya que ja comença a brotar...
La temperatura aquesta, no? Agradable de passejar amb el solet, però tampoc no calor intensa. Et poses en qualsevol terrasseta, hi ha vistes espectaculars del Penedès. Bé, què hem de vendre, no? Què hem de dir nosaltres?
Sí, som uns privilegiats. Sí. Sí, sí. No ens cansarem de dir-ho i ho hem d'aprofitar per sortir a conèixer, a pamar el territori. Oriol, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Més a més, apropant-nos a activitats, avui parlant de meteorologia, de com el clima afecta a les activitats, d'aquesta pluja, no pluja, de com ens espera aquesta primavera, i apropant-nos a aquestes escapades aquest cap de setmana per gaudir dels camps florits. Un plaer tenir-te un mes més amb nosaltres al Penedès en xarxa i ens retrobem el mes vinent. Gaudeix de la Setmana Santa i que hi hagi molta feina.
Això esperem. En principi es preveu bé de feina. Nosaltres ens anem cap a zona Pallars a fer barrancs i zona Sierra de Guara, també al paraís del barranquisme, un d'ells. I res, moltes gràcies a vosaltres i pluja, sisplau, pluja.
Penedès en xarxa.
És Maria Ruiz que canta a la nostra primavera. Primavera nostra. Amb ella arribem al flash de 9:45.
Llegan las revoluciones de morado, de rabia y de flores. Primavera nuestra. Esclavas, las poetas, las sin miedo y sin careta. Ah, dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si lo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Hoy no hay miedo ni paz, ni calma ni Dios que calla esa voz que viene a romper un silencio que araña, a vestir la memoria, a darle luz a la historia pa' comernos el mañana. Y dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:45 del matí. Molt bon dia, us donem la benvinguda a aquest primer flash informatiu del Penedès en xarxa d'avui, dimecres 22 de març del 2023. Us parla Eric Guijarro. El ple de l'Ajuntament de Vilafranca aprova el conveni amb Adif per resoldre la cobertura de les vies. L'acord més destacat del ple ordinari d'aquest dimarts, corresponent al mes de març, va arribar per la via d'urgència al final de la sessió. El va presentar l'alcalde Pere Regull i consistia en aprovar l'acord de subscriure a Amadif, un conveni per la millora de la integració urbana del ferrocarril a Vilafranca. L'alcalde assenyalava que la proposta resol un seguit de reclamacions que la ciutat tenia vers la cobertura de les vies, principalment a la banda sud, fent arribar el cobriment des del carrer Tossa de Mar fins al pont de Moja per la banda nord, amb la urbanització del carrer Santa Fe i també davant de l'estació de ferrocarril, de manera que es pugui finalitzar la urbanització d'aquesta part del carrer del Comerç. Regull remarca que s'estableix una comissió de seguiment de les obres i que s'han de consensuar els projectes amb l'Ajuntament. Olèrdola és l'únic ajuntament de l'Alt Penedès que obté el segell de transparència informativa InfoParticipa. El consistori d'Olèrdola ha revalidat el segell InfoParticipa que valora la qualitat i transparència de la informació pública inclosa en la seva pàgina web, obtenint més d'un 92% d'assoliment dels ítems que s'avaluen. En aquesta desena edició, Olèrdola és l'únic ajuntament de la comarca que l'obté. El segon ajuntament amb més puntuació i a força distància obté una valoració de poc més del 71% i no obté el segell. Els altres ajuntaments que també han aconseguit el segell dins de l'àmbit del Penedès Garraf i Anoia han estat Calafell, Cunit, El Vendrell i Sitges. És en juntament amb Olèrdola els únics 5 municipis que han aconseguit el segell. La distinció també l'ha obtingut el Consell Comarcal de l'Alt Penedès. L'acte de lliurament dels reconeixements tenia lloc aquest dilluns a la tarda a la Universitat Autònoma de Barcelona. En nom de l'Ajuntament d'Olèrdola recollia el guardó el regidor de Comunicació, Jordi Catassús. L'Ajuntament de Calafell treu un any més un 10 en transparència. La UAB ha concedit novament a l'Ajuntament de Calafell el segell InfoParticipa, com comentàvem fa uns instants, que reconeix la transparència de les institucions públiques. És el 8è cop que Calafell rep aquest guardó i el 4è que assoleix la nota màxima en aconseguir un compliment del 100% dels requisits establerts. La UAB analitza més de 50 indicadors de transparència relatius a la informació que ofereixen les webs de les institucions públiques sotmeses a escrutini. Es valora especialment no el simple fet que tal informació estigui publicada, sinó que sigui clara i fàcil de trobar. I acabem a Torrelavit, on Manuel Raventós repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra a Torrelavit presentava dissabte la seva candidatura a les eleccions municipals del 28 de maig. El cap de llista, Manuel Raventós, opta a la reelecció amb un grup de persones treballadores i amb fortes arrels al municipi, tal com va explicar ell mateix a l'acte, que va tenir lloc a la plaça de l'1 d'octubre. Al llarg de l'acte, tant el cap de llista com algunes de les persones que integraran la candidatura van remarcar la feina feta al llarg dels últims 4 anys i van presentar els eixos principals que configuraran el programa pel pròxim mandat. L'educació, amb la remodelació de l'escola i el pati de la llar d'infants municipal. La cultura, la transició energètica i el manteniment de les instal·lacions municipals.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 9:15. Amb la crítica Anna Ruiz Mestres, cada mes conversem una estoneta sobre llibres, escriptors, literatura a les espurnes literàries. Anna, bon dia.
Molt bon dia.
I escalfem motors d'aquesta cita, d'aquesta trobada, amb molta fantasia avui.
Avui amb molta fantasia. Us parlaré d'un escriptor, l'efemèride serà d'un escriptor que coneixeu i reconeixeu moltíssim, que és J.R.R. Tolkien, i que aquest any, el setembre, farà 50 anys de la seva mort. Ell, com sabeu, doncs va ser molt famós però potser no sabeu que va néixer a Bloemfontein el 1982, que és a Sud-àfrica, i que va morir a Bournemouth el 2 de setembre, que per això us deia els 50 anys de la mort al setembre. Va ser escriptor, per descomptat, va ser poeta, va ser filòleg, professor universitari, i, per descomptat, es considera el pare de la literatura moderna i fantàstica. I el seu pare era banquer i la mare, fixa't quina cosa, la mare era missionera. Ara ja no ens en recordem de les missioneres. I quan fa 3 anys, la mare agafa els dos fills, se'n va cap a Anglaterra, amb la idea de passar-hi una molt llarga temporada i potser que s'hi afegís el pare. Però, mira, la vida va anar així i el pare, a Sud-àfrica, agafa una febre reumàtica i mora. I llavors la mare es trasllada amb els dos fills a Sherhall, Birmingham, i Goethe no els porta a l'escola. Mira, aquestes noves tendències de no portar-los a l'escola. I la mare els hi ensenya, devia ser una dona molt culta, llatí, grec, matemàtiques, literatura romàntica. Pensem que estem a principis de segle XX i el background encara és la literatura romàntica, els romàntics, els poetes romàntics d'última generació, etc. Però la vida és dura i quan té 12 anys la mare mora de diabetis i fixa, em sembla que és al cap de 2 o 3 mesos es descobreix la insulina. Vull dir que també és mala sort. I deixa els fills a la tutoria d'una mena de sacerdot mig espanyol, diuen, i mig anglès, que es deia Francis Morgan. I quan té 16 anys s'enamora d'una noia, que és més gran que ell, que es diu Edith Bratt, però el sacerdot diu, ah, no et pots casar amb 16 anys, t'has d'esperar tenint 21. I es van esperar a que en tingués 21 i es van casar, van viure molt feliços, etc etc, van tenir 4 fills, però només casar-se, pam, Primera Guerra Mundial, i amb ell el fan anar a la guerra, i els nostres convidats d'avui potser us explicaran alguna història de les seves amistats.
Doncs mantenim aquest petit suspens.
Suspens. I ell estudia història medieval i fa classes de literatura anglesa medieval a la universitat. I això és potser el substrat, no?, de la Terra Mitjana que tots coneixem. I escrivia contes pels seus fills i un dels contes que escriu pels seus fills a l'any 1937 és El Hobbit i diu que estava corregint exàmens i que li surt un examen en blanc. I què voleu que us digui? Els profes, quan en trobem un en blanc després de 30 o 40 correccions, diem, oh, descanso. I ell posa el full en blanc. En un forat a la terra viu un hobbit. I ja sabem...
I aquí tot, comença tot.
Exacte. Llavors té molt d'èxit, els editors l'empipen i li demanen més novel·les, escriu la trilogia del Senyor dels Anells, que va estar 12 anys escrivint-la, i quan ja es mor, el seu fill recull tota una sèrie de relats que estaven escampats a l'any 1980, que es diuen Relats Incomplets. Estudia, a més, crítica literària i acaba sent professor a Oxford des del 45 al 59. I ara ve una època de reconeixements a la Universitat de Dublín, de Lieja de Bèlgica, el fan vicepresident de la Societat Filosòfica de Gran Bretanya i col·labora amb el diccionari Oxford i introdueix paraules de la seva novel·la. Per exemple, Hobbit està al diccionari d'anglès, doncs. I llavors, bueno, hi ha més reconeixements a Harvard, etc. Però remarco un. El 1956 li donen el premi a la millor novel·la fantàstica a la Convenció Mundial de Ciència-Ficció. Tot un honor, aquest premi, no? I ve una època dolça, no? Èxits, etcètera, etcètera. Però després això explota perquè se'n va... o sigui, té tant d'èxit que a casa seva constantment periodistes, trucades a la nit, de dia, etcètera, i amb la seva dona decideixen, marxem. I se'n van a Bournemouth i allà s'inscriuen amb un nom fals per no, perquè no els atabalin, bàsicament perquè no els atabalin. I llavors viuen uns 3 o 4 anys allà i mora l'Edith, la seva dona, i llavors ell, la Universitat d'Oxford, li deixa un apartament petit i s'hi està fins que mora l'any 73, amb 81 anys. Però abans de morir, la reina Isabel II li dona, que jo amb això no hi entenc gaire, el premi de ser membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic, que es veu que això és una cosa emblemàtica a Anglaterra. I, com sempre, acabo amb un tros d'un poema, unes frases, mireu, una més lligada a la literatura i l'altra més lligada, jo diria, a la filosofia de la vida. La primera seria: el coratge es troba en llocs inversemblants, i la segona: tot el que hem de decidir és què fer amb el temps que se'ns dona. I fins aquí el Tolkien. I ara anem pels nostres convidats d'avui.
Sí, com ens deies, el protagonista de l'efemèride i la recomanació literària d'avui tenen una connexió que ara descobrirem, però primer presenta'ns el llibre i els convidats.
Doncs avui tenim dos convidats, l'Anna i l'Ivan Godoy, que són germans i que han traduït un llibre que es diu Collita de primavera. Aquesta setmana ha començat la primavera i vam dir, fem aquest llibre, del Geoffrey Baige Smith. Però ells ja ens explicaran qui és, ara entrarem.
Bon dia a tots dos, Anna i Ivan, benvinguts.
Hola, bon dia, gràcies.
Tots dos són docents d'alguna manera en llengua anglesa, traductors, correctors, assessors lingüístics, però tots dos estan vinculats al món de l'art, es dediquen a la música, a la il·lustració, a les llengües, a la literatura, i amb un taló de fons d'educació, perquè l'Anna és doctora en educació, però també toca molt bé la viola, i he tingut relació amb ella perquè a l'Agrícol hem presentat llibres i ella ha acompanyat els poemes, etc. I també és una molt bona escriptora de contes, i l'Ivan és un bon editor de vídeo amb el qual també he treballat, perquè m'ha fet muntatges de presentacions de llibres amb el text, ell hi ha posat les imatges, la música, una experiència fantàstica. I també l'Ivan es dedica professionalment a ser cantant. A tots dos, molt benvinguts, i parlem de Collita de primavera. Comencem amb l'Anna. Anna, jo crec que els nostres oients, així, si dic Geoffrey Baige Smith, no saben qui és. Ens ho expliques una miqueta?
Sí, doncs, Baige Smith era del cercle de Tolkien. De fet, es van conèixer a la King Edward's Grammar School, on van estudiar tots dos, i ells dos, juntament amb dos estudiants més, Wiseman i Gilson, van formar el que es diu el Club de Te i Societat Barroviana. Es diu així perquè ells es reunien en els magatzems Barrows, precisament, a l'hora de, no, aprendre el te, uh-huh. I el que feien era xerrar sobre els seus interessos comuns, que eren l'art, la poesia, el llenguatge, i, per tant, aquest és el vincle que tenien, la relació que hi havia entre Tolkien i Smith.
Que british, oi?
Molt british, molt british. I quina relació tindria Ivan Tolkien amb el llibre Collita de primavera? Què passa una mica amb tots dos amics? Hi ha la guerra entre mig. Ens vols explicar una mica aquesta situació?
Bé, bàsicament entre Tolkien i Smith hi havia una amistat molt forta, de la qual fins i tot la mare de Tolkien era conscient, perquè quan Tolkien va morir li va demanar a Smith que, sisplau, publiqués les seves obres.
Al revés.
Ah.
Quan Smith va morir...
Sí, Smith és el que va morir a la guerra, exacte. Li va demanar a Tolkien que, sisplau, publiqués les obres de Smith, perquè la mare de Smith era conscient de que aquesta amistat era molt forta i va dir, sisplau, per l'amor que us teniu entre vosaltres, fes-me aquest favor, no? Llavors, tot el que ve de Tolkien després està inspirat, diguéssim, per les obres de Smith que van ser anteriors. Per tant, diguéssim que les obres de Smith van ser molt importants en el desenvolupament de totes les obres posteriors que va treure Tolkien.
Tots dos eren fanàtics una mica de la mitologia cèltica, no?
Sí, bueno, a Collites de primavera hi ha algunes llegendes i algunes històries que també fa Smith i estan també una mica relacionades amb el que després treu Tolkien, sí, sí.
Anna, i com us arriba l'encàrrec, o com més que us decidiu traduir Collita de primavera català, que això és una sort per a la literatura catalana, que un poeta com ell el podem llegir en català, no?
Doncs això hem de donar-li les gràcies a Edicions al Rere Mus. Al darrere hi ha l'editor, en Robert Fàbregas, que té molt bon ull. Sap trobar petites joies, petits tresors d'aquests amagats d'autors potser desconeguts o oblidats. I resulta que va ser una mica casual, entre cometes, a banda d'aquest ull, no?, que té l'editor. Però ell, en un viatge a Concord, quan anava a visitar precisament la tomba de Thoreau, durant el vol, va veure la pel·lícula de Tolkien.
Ah,
i allà sí. Va descobrir aquesta relació que hi havia entre Tolkien i Smith tan propera. Allò li va cridar l'atenció i va dir, home, si tenien aquesta relació tan estreta, formaven part del TCBS, a tots dos, segur que hi ha aquesta influència, no?, de la qual parlava l'Ivan. I, de fet, quan Smith enviava regularment cartes a Tolkien amb els seus poemes, el que ell escrivia, durant aquesta època va ser quan Tolkien va començar a escriure, a començar aquestes llegendes en relació amb la Terra Mitjana, i, per tant, hi ha aquesta connexió tan gran. I llavors, quan l'editor va anar a veure si aquests poemes hi eren en català o en castellà o en alguna llengua romànica propera, es va trobar que no hi era.
Ah, això és una primícia. O sigui, no és només en català, sinó amb les llengües romàniques.
Sí, sí. I a més a més, li va cridar l'atenció aquesta relació que tenien entre tots dos, perquè la pel·lícula s'insinua això, que eren molt més que amics, i, de fet, nosaltres trobem interessant que quan traduíem els poemes, nosaltres entrevèiem això, però no havíem vist la pel·lícula. Coneixíem la biografia de Tolkien, però no teníem constància d'aquesta relació tan, tan, tan estreta. I nosaltres, traduint sense conèixer, és a dir, sense condicionants, vam veure que allà hi havia alguna cosa. I després, quan ens ho van dir, vam dir, ah, ara ens encaixa. De fet, vam haver de
canviar molts poemes.
De canviar... Això li van...
Sí. Clar, o sigui, com en anglès els adjectius no tenen gènere, si no teníem el subjecte, diguéssim, de la frase, no, a qui es referia, nosaltres dèiem això, que és femení o masculí. Llavors, moltes vegades ho deixàvem en femení, però al final de tot de la poesia veiem que es referia a un home, que deia un he, no? un ell. Llavors havíem de canviar tot el gènere i dèiem, ai, que curiós, no ens ho esperàvem. Això ens va passar molt també amb els yous, que you pot ser tu, pot ser vosaltres, i no sabíem si era plural o era singular. Llavors, moltes vegades, fins que no acabàvem i arribàvem al final de la poesia, no sabíem a què o a qui s'estava referint.
Ells, tots dos, els toca viure la Primera Guerra Mundial, i jo crec que en el llibre es respira una mica l'esperit d'admiració pel món clàssic grec i llatí, i jo diria... Això té alguna relació amb la societat que els va tocar viure? Va ser alguna resposta, això?
Això jo crec que era una reacció a l'era industrial, no? Ells tenien aquella passió per la natura i, de fet, surten molts elements i molts símbols relacionats amb el poder de la natura, amb la força del mar, del vent... Són elements...
Claus en
molt
el llibre.
Claus, sí, en els poemes.
Molt bé. I... també us volia preguntar, com diríeu que es tracta en el llibre la vida i la mort? Hi són presents? Només hi ha les llegendes cèltiques? Quin diríeu que són una mica els grans temes del llibre?
No, definitivament es parla molt de la vida i la mort. És un tema molt recurrent en totes les poesies i les històries de Collita de primavera. També es parla de l'amor, també es parla... de personatges notoris de l'època o anteriors a l'època. I és una mica, bueno, és el que estàvem dient ara, Smith fa moltes referències i posa molt detall a la descripció dels espais, li dona molta cura a la natura i ho detalla molt d'una manera que tu, mentre estàs llegint els poemes, t'ho pots imaginar perfectament. Llavors...
També la qüestió aquesta que de la vida i la mort és una mica el pas del temps, no? I això ell hi posa com a símbol la natura, que la natura és efímera, no? El pas de les estacions va canviant, però alhora és una cosa permanent perquè cada any tornem a començar la roda, no? I, de fet, hi ha algun poema que parla dels infants, dels grans, dels nous temps, dels vells temps. És aquest...
passat, present i passat, no? Exacte. Aquesta combinació. I expliqueu-nos una mica com mor Smith. Què li passa amb aquest xicot? Mor vell, 81, com el Tolkien, o...?
Smith? No. Smith va morir durant la Primera Guerra Mundial. De fet, va patir una ferida al braç, si no recordo malament, però ell mateix va poder arribar a peu a l'hospital i pensava, això no passa res, i va escriure una carta de, mira, m'ha passat això, però sembla que va bé. I al cap de 3 dies va morir.
Perquè era un gas o no sé què,
una infecció de la zona. I, és clar, allò va ser un xoc pel TCBS, no? Per aquest grup d'amics, en el moment que en falta un, no? Però també havien quedat que si mai faltava un, allò no podia acabar. Vull dir, la seva voluntat de transmetre l'art, de la cultura, això era com el seu objectiu comú, que si un desapareixia, no vol dir que ja s'hagués acabat, sinó al contrari, no? Potser encara amb més força voler-ho tirar endavant.
Val, parlem una mica de la traducció. La frase estrella és traduir, és trair, o n'hi ha que diuen traduir, és triar. Expliqueu-nos la vostra experiència en aquest sentit.
La veritat és que va ser un projecte bastant dur pel fet de que està en anglès antic. Hi havia molt vocabulari que no es trobava en cap diccionari i havíem de rebuscar i rebuscar, fins i tot en llibres, diguéssim, físics, no? Anar a la biblioteca i buscar-ho. Llavors, això va ser una de les dificultats del projecte, que hi havia molt vocabulari que estava en un anglès arcaic. I després, doncs, això que he dit abans, no? Que hi havia els adjectius en anglès, no tenen gènere... hi ha moltes paraules, doncs, això, que no s'estigués en plural o en singular, i fins que, diguéssim, que és com si fos tot un trencaclosques, i tu ho tradueixes, tens la traducció, tens totes les peces, però no acaba de tenir sentit. Llavors ho has d'intentar tot juntar bé per veure la imatge i per entendre bé a què es refereix. Exacte.
I en aquest cas, a més, l'Ivan se centra més en la traducció i jo en el fet que sigui més genuí en català. Llavors, normalment això ho fa una sola persona, el traductor, i ell mateix té el debat amb si mateix. En el nostre cas, teníem discussions llargues. Sí. Perquè li van dir, és que això vol dir això, i deia, ja, però en català no es pot dir d'aquesta manera. Vull dir, era aquest...
Estira i arronsa.
Estira i arronsa, enriquidor, però dur. Va ser complicat, sí.
Val, voldríeu dir alguna cosa pels nostres oients? Heu de llegir-lo per tal... Així, breument, i si us sembla, després llegiríem algun poema per fer com una mica de menú de tast?
Bueno, el que hem dit abans, que és la primera vegada que es tradueix el llibre en una llengua romànica, per tant, no, és important.
Sí, que sigui en català i que sí. Podem accedir en la nostra llengua, i a més... Tenint en compte que hem intentat fer... No és una traducció literal, sinó que hem intentat respectar, evidentment, el que diu l'original, però que soni natural en català, una cosa que un llegiria en català i, per tant, en la nostra llengua.
I amb la mètrica, què heu fet? Perquè l'anglesa no és com la nostra. Això us ha costat o què?
Sí, clar, l'anglès també és una llengua com més curta, no? I a vegades a fer-ho, no, la traducció en català queda tot molt més llarg i dèiem, no, hem de fer els versos més curts, hem de fer que les síl·labes rimin més, hem de fer que la rima... Ho hem intentat fer el més
que lleial
possible, sempre que hem pogut. L'original, sí.
I llavors hem buscat moltes paraules catalanes que potser no són d'ús tan habitual, però que pel context encaixen i que per la mètrica i per la rima encaixen. I sobretot, un altre motiu per llegir Collita de Primavera és per qui vol conèixer a qui li agrada el món Tolkien. Tolkien no seria Tolkien sense el seu context, i Smith va ser una gran influència. És que, de fet, hi ha per exemple, dos exemples. Hi ha un dels poemes que es diu La casa d'Elf, que està inspirat després. Tolkien sembla que d'allà va treure el personatge de Galadriel, del Senyor dels Anells, que és molt coneguda, no? O les mines de Mòria, perquè també hi ha un poema, el de Oh, hi ha reis que posseixen tresors, que sembla que descriu una mica aquell ambient d'aquella localització i, per tant...
Que s'influencien mútuament.
Exacte.
Que ens queda temps de llegir un poema, Sílvia?
Sí, tenim 2 minutets.
Doncs vinga.
L'Anna?
Sí.
L'Anna?
Aquest poema m'agrada perquè una mica fa referència a tota la part aquesta de la natura, no? De, uh-huh. es titula El vent del sud-oest. El vent del sud-oest ha bufat el seu esperit i ha desaparegut quan el dia s'acomiada. L'aire és càlid i molt tranquil, i suau com sedes de la catai llunyana. És una nit en què es perden els esperits. On volen, els porten les febles cames. Sempre s'ha mossegat els dits quan veuen les llums sobre les muntanyes.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Ha estat una experiència nova. Jo afegiria que el club d'amics van morir tots a la Primera Guerra Mundial.
Tots.
Tots, i que només va quedar ell, el Tolkien, no?
I em penso que un altre, ara no recordo el nom.
Ah, sí? Jo pensava que havien mort tots tres.
I que encara van mantenir relacions, però ja no va ser igual.
Ah, doncs mira, no sé per què tenia això mal entès, i vaig pensar, ostres, que se't morin tots els amics, no? Però bueno, que la Primera Guerra Mundial va ser una cosa duríssima per la gent que els va tocar ser joves en aquella època, no m'hagués agradat haver-ho de viure. Bueno, doncs gràcies per aquesta iniciativa, doneu gràcies al vostre editor també, i als nostres oients els animo a llegir Collita de Primavera, que estaran una mica amb el rei Artús, una mica amb el Lancelot, una mica amb la vida i amb la mort, i amb la natura, que encara es nota moltíssim, jo crec, en l'Smith, aquest background de la naturalesa romàntica, dels primers romàntics, com Wordsworth o d'altres, i això es veu moltíssim en el llibre, com ells han dit, les fulles, el vent, el mar, tot això és un revulsiu que fa de Collita de Primavera un llibre deliciós, i ara, just que ha començat la primavera, s'ha de llegir.
Doncs acabem amb aquesta recomanació taxativa. S'ha de llegir, sí o sí.
Sí o sí.
Anna, Ivan, Godoy, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Felicitats pel llibre.
Gràcies a vosaltres.
Anna, com sempre, un plaer aquestes trobades. I tornem d'aquí un mes.
Doncs ens veiem d'aquí un mes.
Cuida't, adéu-siau.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.